Aquest divendres s'ajunten les últimes traques del Mos Festival i una cartellera intensa, amb moltes propostes. Miquel Felipe, bon dia.
Hola, bon dia.
És un bon cap de setmana de cinema.
Sí, sí, aquest dia el que ve són dos caps de setmana on es concentren un munt d'estrenes interessants. Hi haurà per triar i remenar, tocarem tots els gèneres i tots els tipus de propostes. I on ens arriben aquest cap de setmana, per exemple, dues propostes recents del Festival de Sitges, ens arriba La Larga Marxa, que va ser la pel·lícula de Cluenda, i ens arriba també, doncs, Gawa, l'última en cinema fantàstic espanyol, que no es veu tant, vull dir que hi ha per triar i remenar.
Doncs sense més dilació, anem a presentar aquestes estrenes. Amb quines obres?
Ahora me ves tres.
Vosotros erais los jinetes.
¿Por qué os separasteis?
Cometimos errores muy gordos. Nos volvimos
chapuceros.
Arrogantes.
Lo siento, chicos, una putada.
¿Putada? Me encanta la elocuencia con la que tu generación lo resume absolutamente todo.
Según esa carta, por alguna razón, os necesito. Charlie, June y Tosco. Es Bosco. Bosco Leroy. ¿Buscaste nombre ficticio de mago en ChatGPT? No, es mi nombre, Atlas. ¿Y tú? ¿Tu madre se enrolló con un mapa? No, no tiene gracia.
Dos generaciones de magos reunidas por una razón.
Un cuarto boca abajo. Mola. ¿Mola? ¿Es que a ti no te impresiona nada? La corporación Vanderberg blanquea dinero. Para caudillos militares, traficantes, terroristas... En fin, para los peores criminales del mundo. No solo blanquea, mata a gente. Nosotros podemos cambiar las cosas.
La familia Vanderberg nunca pierde.
¿Cuál es el truco? Un hombre sabio me dijo, mi espejo en realidad... Nunca te creas el más...
Parlen de dues generacions de mags perquè Ahora me ves tres manté l'elenc de les dues anteriors i suma nous personatges a la saga.
Sí, sí, correcte. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher i Dave Franco i també Morgan Freeman.
88 anys.
Amb 88 anys.
Poca broma.
Repeteixen els seus rols de les dues entregues anteriors. Qui no repeteix aquí és Michael Caine, ja retirat de la interpretació des del 2023. Però bé, aquestes cares ja conegudes s'hi sumen cares noves, com Justice Smith, el protagonista de Pokémon Detective Pikachu, Dominic Sessa, protagonista de Los que se quedan, d'Alexander Payne, i Ariana Greenblatt, que bé, tenia un rol secundari a Barbie i també va protagonitzar una pel·lícula de dinosaures amb Adam Driver que es deia 65. Doncs bé, aquests nous rostres i Rosamund Pike, també l'actriu de Perdida de David Fincher, se sumen als rostres ja coneguts en una nova aventura que també canvia de director, perquè la primera estava dirigida per Louis Leterrier, director francès, Fúria de Titanes, Transporter... I la segona estava dirigida per John M. Chu, director de Wicked. En aquest cas, la tercera entrega canvia de director i dirigeix Ruben Fleischer, que és el director de Bienvenidos a Zombieland, Venom i Uncharted, que bé, que en aquest cas doncs s'encarrega d'explicar aquesta nova història que gira al voltant dels quatre genets que ja coneixíem de les entregues anteriors, que hauran d'aconseguir en aquesta ocasió el diamant més gran del món que està en mans d'una família del sindicat del crim. I per això doncs, decideixen reclutar amb una sèrie de nous il·lusionistes que els acompanyaran i que són doncs, aquests rostres nous que s'incorporen a la saga. I bé, diuen que ha tingut millors crítiques que les dues pel·lícules anteriors. Les dues anteriors van funcionar molt bé en taquilla. I aquesta sembla ser que és la millor, diu Hobby Consolas, que és una pel·lícula d'entreteniment ben pensada i estructurada per mantenir l'interès fins al final, que una de les millors coses és que no abusa dels efectes digitals ni de la suspensió d'incredulitat, i que això, i que probablement és la millor de la saga perquè fa una cosa que no van aconseguir les anteriors, que és enganyar-nos com a espectadors i deixar-nos bocabadats, sobretot amb els decorats. Diuen que la part de decoració és una de les millors de la pel·lícula.
haurem de refrescar i tornar a mirar almenys la 2, no? Perquè em sembla que fa ben bé 10 anys.
Sí, sí, la 2 és del 2016, gairebé 10 anys, vull dir que arriba una mica tard aquesta seqüela. Però encara tenim una seqüela aquesta setmana que arriba més tard.
Anem a Sitges ara?
Sí, La Larga Marxa.
No hay que hacer amigos en La Larga Marxa, pero los tres me caéis bien. ¿Como los mosqueteros? ¡Todos para uno!
Y uno para todos.
No, otra vez, que se oiga bien. ¡Todos para uno!
¡Y uno para todos!
La única garantía que tienes como ser humano es que un día vas a morir. Y, con suerte, podrás elegir cómo pasar los últimos momentos.
¡Aviso!
Espero que esa parte sea más fácil. Es lo que me da miedo.
Estoy orgulloso de vosotros. ¡Los tenéis bien puestos! ¡Sí! Mantened un ritmo de 5 kilómetros por hora.
La Larga Marxa, basada en una novel·la de Stephen King, que no s'havia dut a la gran pantalla, però que té moltíssims anys.
Sí, sí, té molts anys. Crec que es va publicar als anys 70, si no recordo malament. I ha trigat, aquesta adaptació ha trigat gairebé 40 anys a materialitzar-se, perquè es veu que el primer intent d'adaptació es remunta a finals dels anys 80, que es volia que la portés a càrrec Frank Darabont, que és el director de Cadena Perpètua, però finalment doncs, ha caigut en mans de Francis Lawrence, que justament és el director de tota la saga Los Juegos del Hambre. Bé, gairebé tota, menys la pel·lícula original, que no la va dirigir ell, però totes les seqüeles les ha dirigit ell. També té una d'espionatge amb Jennifer Lawrence, que es diu Gorrión Rojo. I bé, i en aquest cas s'encarrega doncs, de dur a la pantalla l'adaptació d'aquesta novel·la de Stephen King sobre un futur distòpic on 100 adolescents participen en una competició on han de caminar sense descans, perquè si es detenen o redueixen la marxa, doncs un soldat els dispararà un tret al cap i moriran. I el guanyador, doncs, bé, només pot quedar-ne un, només un sobreviurà i el guanyador obtindrà una recompensa econòmica i la concessió d'un desig. És a dir, que és Los Juegos de l'Hambre abans de Los Juegos de l'Hambre, d'alguna manera.
Sí, sí, però clar, la peli arriba tard, no?
Sí, bueno, clar, el gènere ja ha
ja passat. Ja l'hem vist.
Ja l'hem vist, Los Juegos de l'Hambre, Battle Royale
el
també.
El Juego del Calamar.
El Juego del Calamar, però es veu que d'alguna manera sap distanciar-se de totes aquestes i bé, i crear una pel·lícula seriosa, dura i on no ve de gust aplaudir aquesta mort contínua.
Sí, sí, és que mires el tràiler amb el cor encongit, eh?
Sí, sí, es veu que justament creant tensió és un dels punts forts de la pel·lícula, perquè a més diu, deia el Mundo que la càmera es col·loca davant dels que caminen i no es mou d'allà, es queda a viure i a morir amb ells. Vull dir que aquest, sens dubte, és un dels punts forts de la pel·lícula.
Crua i seca. Per amants de les distopies en fonament i de les adaptacions fidels del geni Stephen King. Què més s'estrena?
Todos los lados de la cama.
He conocido a alguien, papá.
A lo mejor me he perdido algo aquí, tú no eras gay.
¿Qué llevas con los 5 minutos?
Ya, pero es que yo le quiero.
Mi relación con el podólogo es mucho más larga.
Tamba, que nos vamos a casar.
Venga, hombre, hombre.
Hostias. ¿Por qué no me lo he dicho antes?
A ver, ¿cómo te pones? Que eres un drama.
Mira, mamá, solamente te voy a pedir que hoy te comportes. ¿Podrás hacer esto por mí?
¿Tú?
¿En serio?
¿Entonces vosotros ya os conocíais?
Nosotros hicimos un trío.
¡Ay, cuánto tiempo!
Tú eres la que organiza la boda de Oscar.
No pueden casarse.
Por favor, denle una oportunidad al amor.
Sí, ya le doy 3 o 4 por semana.
¡Qué superficialidad! ¡Qué epidérmico!
Si es que se va a liberar a tu hija.
Tío, para. Que la prometí a tu mejor amigo.
És l'estrena petarda, amb majúscules.
Sí, sí. Bueno, és una seqüela que arriba una mica tard, perquè abans ho comentàvem que la seqüela d'Ahora me ves arribava tard, però aquesta arriba encara més tard, perquè la pel·lícula original, El otro lado de la cama, que va ser un èxit de taquilla tremendo en el seu dia, és del 2002, si no recordo malament, o principis dels 2000, i la seqüela que se'n va fer, que era Los dos lados de la cama, també era del 2005, si no recordo malament, i per tant ens arriba una seqüela d'un èxit de la comèdia espanyola en ple 2025, i amb alguns dels actors repetint els seus papers. Ernesto Alterio aquí repeteix el seu paper, Pilar Castro també, María Esteve, Natalia Berbeque, Willy Toledo i Secunda la Rosa. Tots aquests havien aparegut entre la primera i la segona. Alguns són ja des de la primera, d'altres a partir de la segona. Repeteixen els seus papers, però aquí sembla que hi ha més aviat un relleu generacional. O sigui, Emilio Martínez Lázaro, que és el director de les dues primeres i a més també és el director de Ocho Apellidos Vascos i Las Trece Rosas, deixa pas a una directora completament novella, Samantha López Esperanza, i el guió ja no el signa el seu guionista David Serrano, sinó que cau en mans de, dels guionistes Carlos del Hoyo i Irene Boello. I bé, i això és una comèdia que d'alguna manera equilibra els personatges més veterans, els més madurs, com el d'Ernesto Alterio o Pilar Castro, amb el seu relleu generacional, que serien els seus fills. I bé, i bàsicament ens explica com els fills de Javier i Carlota, que són els personatges d'Ernesto Alterio i Pilar Castro, doncs bé, els seus fills es volen casar, però ells no aproven aquest matrimoni i intentaran evitar-lo a tota costa. I bé, i comenta El País justament que, bueno, que és una pel·lícula que s'inspira en aquestes pel·lícules de sabotatge de núpcies, com ara Històries de Filadèlfia o La boda de mi mejor amigo o Planes de boda, però que, bueno, que amb aquesta capacitat de mirar cap a les diferents generacions, doncs té una incorrecta capacitat d'observació generacional i encara que sigui puntualment la sap portar cap a la seva història. I de mentres La Vanguardia doncs, comenta que la idea original es manté, que els intèrprets, perquè els actors es llancen enmig de la pel·lícula a cantar èxits del pop espanyol, quan la primera va ser una pel·li una mica pionera en posar, deia El País, en posar a cantar i ballar actors que ni no feien bé ni una cosa ni l'altra. I bé, i comenta així en positiu La Vanguardia que el millor d'aquesta nova entrega és el repartiment i la idea aquesta trencadora de veure com els grans s'enfronten a les idees tradicionals dels seus fills.
Un bon repartiment del que destaquen el duet Ernesto Alterio-Willy Toledo, que ho broden. La comèdia petarda espanyola de la setmana, què més estrenen?
Dive My Love.
She don't like her eggs all runny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter Bunny. She's my baby, I'm his honey. I'm never gonna let him go.
Cheryl me comentó que eres escritora. Ya he dejado de escribir. ¿Te falta inspiración? Estoy atrapada entre querer hacer algo y no querer hacer nada en absoluto. ¿Dónde estás ahora?
Die My Love, produïda per Scorsese.
I Jennifer Lawrence, que aquí és la protagonista de la pel·lícula, la reina de la funció, però també és la productora de la pel·lícula. I bé, i sempre és notícia que estreni pel·lícula aquesta directora, Lynn Ramsey, que és una directora escocesa. Tenemos que hablar de Kevin, és una pel·lícula molt bona, amb Tilda Swinton. En realitat, Nunca estuviste aquí també va ser una pel·lícula molt aclamada, guanyadora en el seu dia del Premi Millor Guió i el Premi Millor Actor a Cannes. Doncs bé, doncs aquí dirigeix una nova pel·lícula després de diversos anys d'absència, que es basa en una novel·la de l'escriptora argentina Ariana Hardwicks, que es diu Mátate Amor. I bé, i on es veu que aquí, bàsicament, doncs això, la reina de la funció, la superestrella, és Jennifer Lawrence, en el rol d'una mare que ve d'una noia jove que acaba de ser mare i es trasllada amb la seva parella, que és Robert Pattinson, de Nova York, a una casereta del camp. I allà, doncs bé, doncs s'enfronta d'alguna manera a una depressió postpart. I això, i sobretot tothom destaca la gran interpretació que fa Jennifer Lawrence, que es veu que pren com a referència les lliçons interpretatives que donava Gina Rowlands quan actuava amb les pel·lícules de John Cassavetes, sobretot Una mujer bajo la influencia, i que bé, i que s'obre en canal d'una manera que no estem acostumats a veure amb una actriu en general i molt menys amb una superestrella de Hollywood, que s'allunya completament de les superproduccions que ha fet en els últims anys per tornar a les coses que la van fer ser una mica el que és, com ara Madre, de Darren Aronofsky, que és una pel·lícula pertorbadora. I bé, i que, bueno, deia el periòdico que potser li sobren postures art i li falta una mica més d'intensitat a la pel·lícula, però que en general és una pel·lícula notable sobre la divergència quan els rols que hem d'assumir permanentment, com seria en aquest cas el de la maternitat.
Fotogrames la recomana a fans del cine més visceral i sensorial. I ara tornem a Sitges.
Gaua.
Si la noche te alcanza, no te detengas.
¿Por qué me desprecias? ¡Cachali!
O la oscuridad se te tragará. Para siempre.
La noche, perdaste la noche.
Es peligroso ir sola por el bosque de noche. Está lleno de alimañas. ¿Crees en las brujas? Cuidado, niña. No se debe creer en ellas, pero no se debe decir que no existen.
Gaua vol dir nit en euskera.
Correcte, vol dir nit en basc i en aquesta ocasió aquesta pel·lícula ens trasllada a les muntanyes basques al segle XVII, on en plena caça de bruixes la protagonista Catalín fuig del seu marit, abandonant la casa enmig de la nit, es perd al bosc i sent com una mena de presència que la persegueix, i allà es troba tres dones que, mentre renten roba al costat del riu, estan explicant històries de por i parladories del poble, i llavors ella acabarà convertint-se en part d'aquestes històries que van explicant les dones. I bé, és la nova pel·lícula del director basc Pol Urquijo Alijo, director de Rementari i Irati, que és una mica la que el va posar en el mapa, perquè va guanyar el Premi del Públic al Festival de Sitges del 2022. Va tenir una molt bona rebuda, també a nivell comercial. I bé, i ara doncs, es veu que amb aquesta Diu Cinemania, que es confirma com un gran creador de monstres, que no és casualitat que Guillermo del Toro aplaudís la seva feina en el passat, i comenta La Vanguardia que la factura del film és excel·lent, amb una posada en escena d'orfebreria, que la reconstrucció històrica ha estat cuidada en els seus mínims detalls. Tothom parla molt bé de la recreació de l'època, i en general doncs una pel·lícula que s'obre a la fantasia i el terror, que és una cosa molt poc habitual dintre del cinema espanyol.
Tenim encara un parell de pel·lis. La penúltima és...
Los colores del tiempo.
Como ya saben ustedes, son descendientes de una mujer nacida en 1873. Adèle Meynier, de Vermillard.
Somos familia, pero no nos conocemos. Es un poco raro, ¿no?
La casa lleva cerrada desde 1944.
Sí, estas fotos son todo un misterio. Y pensar cómo sería su vida.
Viatgem al passat entre quadres de Monet a Los colores del tiempo.
Sí, entre quadres de Monet i la invenció de la fotografia, perquè és una pel·lícula que es mou una mica entre dues èpoques. Parteix de la base que ve a París l'any 2025 amb una trentena de persones de la mateixa família. Se'ls informa que heretaran una casa abandonada de fa anys. Quatre d'ells reben l'encàrrec de fer l'inventari de la casa, i entre les antiguitats troben una misteriosa avantpassada que va abandonant la seva Normandia natal amb 20 anys per anar a París a finals del segle XIX, en plena revolució industrial i cultural, quan s'inventava la fotografia i naixia l'impressionisme de la mà de Monet. I bé, i Diu Cinemania, que amb un estil que podria recordar Midnight in Paris, és això, és una pel·lícula que es mou entre dos moments: l'abans romàntic i efervescent per la invenció de la fotografia i l'impressionisme, i aquest ara on domina la tecnologia i on vivim ràpid. I diuen que ensenya de la manera més estètica i sensorial la necessitat d'interessar-se pel passat per poder avançar amb el present. Es destaca sobretot també la interpretació de la protagonista, Susan Landon, que és la filla de Vincent Landon, l'estrella del cinema francès, i també que al final ens fa somiar amb la ciutat de les llums, que és París.
I acabem amb...
Urquín.
Bueno, Mike, ¿tenemos claro tu plan de reinserción?
Sí.
Te hemos asignado un albergue local. Háblame de ese trabajo.
Sí, estoy haciendo de chef en un hotel.
Diviértete, es uno de los mejores hoteles de Londres, así que...
¿En serio?
Sí, está en la lista de los mejores.
A ver, un filete bien hecho.
¿Trabajabas para cumplir tu condena?
La verdad es que no, estuve durmiendo en la calle un tiempo.
Levántate.
Hola.
¿Qué haces?
Perdona, cerré los ojos un segundo y...
És un debut que diuen que prometi molt.
Sí, sí, debut de Harris Dickinson, el protagonista del Triángulo de la Tristeza, la pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or a Cannes fa uns anys, el 2022. Protagonista també de Baby Girl, amb Nicole Kidman, la pel·lícula aquella que vam comentar fa uns mesos. I bé, i que ve aclamada després del seu pas pel Festival de Cannes, on es va presentar a la secció En Certain Regard, i allà va guanyar el premi a millor actor i el premi de la crítica internacional, i on Harris Dickinson doncs, decideix apuntar-se, segons La Vanguardia, a una llarga tradició dintre del cinema britànic, que és la del realisme social.
Ken Loach, no? Mirant el tràiler.
Ken Loach, sí. I bé, sobretot Ken Loach, altres directors britànics també han cultivat el realisme social, però aquí es veu que li dona una mica un vernís postmodern per la música electrònica que heu sentit al tràiler, diverses fugues poètiques que es veu que es permet la pel·lícula, perquè es veu que es permet diverses llicències poètiques, i també la fotografia, que es veu que és molt cuidada i molt sofisticada.
I et recorda un documental, tot sovint.
Sí, sí. Bé, sí, perquè...
Aquesta estètica.
La temàtica... Al final es veu que Dickinson coneix molt bé la realitat que està retratant i els carrers de Londres que està retratant. Però bàsicament li cedeix el protagonisme a l'actor protagonista, Frank Dillane, que es veu que fa una interpretació supèrbia, per retratar doncs, això, la història d'un jove sense llar i addicte a les drogues que intenta rehabilitar-se després de sortir de la presó i malgrat les traves que li posen tant al sistema com al seu propi cervell. Vull dir que diuen que és un relat imaginatiu i ple d'humor, molt hàbil a l'hora de combinar els moments de joia amb altres més desesperants.
És incòmode, eh? Només el tràiler, només 2 minutets, ja et deixen una sensació de s'assossec vital.
Sí, sí, retrata molt bé, es veu el que és la precarietat del sistema i el que és trobar-se en una situació així.
Miquel, acabem amb la cartellera i anunciant quan podrem veure el Kubrick o l'Assassí algunes d'aquestes pel·lícules.
Sí, doncs, bé, Die My Love segurament es farà de dijous divendres a la sala Assassí. Los colores del tiempo és pel·lícula de cap de setmana a les sales Assassí. I Urquín també segurament es farà de dijous divendres a les sales Assassí. Llavors, res, us esperem. Avui el Kubrick a les 6 amb Fogo do Vento, la pel·lícula de collita del Most. I a les 8 amb La Gràcia, de Paolo Sorrentino, guanyadora del Premi Millor Actor al darrer Festival de Venècia. Després, demà a les 5:30, també el Kubrick us esperem amb una altra pel·lícula de collita, Le Chalet de l'Enfer, un documental. I després a les 8:30 amb la Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, el Gran Reserva, que va guanyar el Lleó d'Or a millor pel·lícula al darrer Festival de Venècia. I per últim, a les 11:30 el diumenge, el Minimos, Little Amélie.
Gratuïta.
Gratuïta, sí. A més, una pel·lícula que va guanyar el premi del públic a millor film europeu al darrer festival de Sant Sebastià. I res, i després el dimecres tornem a la programació regular, La Cena i Frankenstein, i a l'Assassí us esperem avui a les 5:30, Dies d'Estiu i de Pluja, demà a les 10:30 La Llavor, l'Assassí de curs, demà a les 5:30 Cleo de 5 a 7, i el diumenge Mensaje en una botella.
Gràcies, Miquel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.